Bon dia! Ja hi tornem a ser. Reprenem avui el Rus de Vi en el seu format habitual, el format que fèiem servir en les darreres temporades. Incloien, això sí, alguns canvis. Començarem, de manera tradicional, amb el flash informatiu. Continuarem amb les tres preguntes, avui a Sergi de l'Amo, director del Vitec. Obrirem una nova secció aquesta temporada titulada Closos, en el que parlarem amb els creadors dels primers closos del Priorat, ara fa 25 anys. Daphne Glorian obrirà aquesta sèrie de trobades per conèixer una mica més a fons un dels punts d'inflexió en la història recent de la comarca del Priorat. Al tast provarem l'Horto 2012 d'Hortovins del Marroig, de la mà i veu Joan Asens. A l'espai de Rius i Rius us parlarem de subvencions al sector. I Toni Rensans tancarà, com sempre, amb una història de taverna. Avui una història que ens portarà al Japó. Som-hi! L'INCAVI i l'IRTA treballaran conjuntament en temes de recerca i desenvolupament del sector vitivinícola. Sota el nom de I2Vi es formalitzarà un acord per tal que els dos ens, que ja havien treballat conjuntament, col·laborin de manera estable i amb voluntat de permanència en aquells àmbits que puguin ser complementaris. En paraules del conseller del Departament d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, durant l'anunci del conveni el passat dilluns. I també dilluns, però en aquest cas el dilluns vinent, es celebra a les Caves Codorniu la jornada Canvi Climàtic, posicionament internacional del sector vitivinícola català. Una jornada organitzada pel Clúster Innovi en què es presentaran les polítiques ambientals de Catalunya relatives a les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la possibilitat de participació dels cellers al programa d'acord voluntari. Unes jornades que també volen servir per presentar els mecanismes de mesura de gestió del carboni capturat en explotacions vitivinícoles i l'eina de càlcul per mesurar la petjada de carboni dels cellers. I el proper dilluns també serà important perquè es donarà a conèixer la nova Guia de Vins de Catalunya 2015, una de les més importants dins del sector català, que comptarà amb la puntuació de més de 1.500 vins de les denominacions d'origen catalanes. Les tres preguntes d'avui són per a Sergi de l'Amo, director del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec. Senyor de l'Amo, faci una valoració de la collita 2014.
Home, ha sigut un any complicat. Hi havia alguna DO per allà a barcelonina, crec que era la Penedès, que van definir la collita d'una manera molt hàbil de cara als venedors, no? Que deien que era una collita molt complicada però de molt alta qualitat. I sí, ha estat molt complicada. Molt complicada perquè jo crec que l'any pintava bé, però que en les darreres setmanes amb les pluges, amb la humitat, la falta de vent, la falta de diferència de temperatures entre nit i dia, doncs ha fet que la darrera etapa de maduració no hagi estat tan bona o tan tranquil·la com s'esperava i això ha provocat doncs, que haguem hagut de veremar vigilant molt el raïm que estàvem entrant. Sí, és cert també que en el moment en què tries el raïm i que has estat atent a les darreres períodes de la viticultura, els vins que estan sortint són força bons. Són força bons. I a més també és veritat que tret de 3-4 zones específiques, si parlem a nivell espanyol, jo crec que tret de Rueda, Ribera de Duero i Guadiana, tot arreu ha tingut els mateixos problemes o més. Rioja Alta ha tingut molts problemes de podrit per molta humitat, Galícia ja no us explico, i que ha estat un any complicat per moltes zones.
Com a director del Vitec, ens pot explicar com acaba aquest 2014 al Centre Tecnològic del Vi?
En recerca les coses estan molt complicades, molt i molt complicades, i cada vegada, tot i que sembla que la crisi comença a passar, doncs en el sector de la investigació les coses ens estan posant cada vegada més i més difícils, hi ha molt poques convocatòries de projectes a les quals puguem anar, les empreses encara no estan en disposició de fer grans apostes, i això fa que tot plegat sigui molt complicat. No obstant, aquest any jo espero superar una vegada més els 850.000 euros d'ingressos, que és el que necessitem per mantenir-nos i que hem de generar cada any. El problema és probable fins i tot que acabem amb una mica de romanent per altres anys, i des d'aquest punt de vista, a veure, molt i molt content, perquè allí on molta altra gent està reduint o està fins i tot tancant, en el món de la recerca, nosaltres contra tot pronòstic, perquè no tenim cap tipus d'ajuda institucional, però ens estem mantenint i esperem poder fer-ho a futur. Si bé és cert que el 2015 jo crec que serà l'any més complicat de tots. Molta gent està esperant a que s'activin els nous fons europeus, aquests fons europeus es retrasen, perquè a Europa no li ha agradat que Espanya no plantegés polítiques actives d'ocupació, i això ho ha fet retrasar uns 8-9 mesos, i tot plegat farà que els fons europeus, que són bàsics per recerca i per centres com els nostres, en lloc d'estar 2014, que era el que es preveia, estaran disponibles a finals de 2015. Però bé, esperem aguantar fins llavors.
Fa 15 dies obríem els Rius de Vi amb una tertúlia amb diferents representants del sector de la nostra comarca. Una de les qüestions que els van plantejar és si el procés sobiranista català té efectes sobre el sector. Una pregunta que també ens agradaria que ens respongués vostè.
No crec que ara el sector estigui molt pitjor per aquest darrer sprint. No, política s'ha viscut a Catalunya en els darrers 2 anys. El típic que es parla del cava jo crec que ja fa més de 2 anys. No? Bàsicament sembla que és des de l'època del Carod Rovira i els seus comentaris sobre les Olimpiades a Madrid i la reunió amb Beta i aquelles coses que han passat, que des llavors ja hi ha un cert boicot que està contrarrestat i molt ben contrarrestat per les empreses exportant més, és a dir, cedint part del mercat nacional i anant a exportació. Nosaltres, des del nostre punt de vista, que treballem a hores d'ara bastant més fora de Catalunya que a Catalunya, és aquestes curiositats que passen, no hem notat excessius problemes a cap nivell, sí, els típics comentaris, però la gent continua contractant-nos i continua confiant en nosaltres i no es genera cap tipus de problema polític.
Aquesta nova temporada dels Rius de Vi volem dedicar un petit apartat a parlar dels closos, aquests vins que fa 25 anys van marcar una mica el camí del que seria la comarca. Per començar aquest cicle de petites entrevistes amb les persones que hi va haver darrere dels closos, tenim amb nosaltres avui a la Daphne Glorian. Bon dia, Daphne.
Bon dia.
Han passat 25 anys que el Priorat ha canviat molt, però a mi m'agradaria començar que m'expliqués com recorda el Priorat quan vostè el va conèixer fa 25 anys. Com era la comarca?
Era un poco triste, ¿eh? Era precioso, pero no había mucha gente. Era deprimido, creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Y era una pena realmente, porque es una aldea que se merece mucho más que estar ya retirada y olvidada.
Uh-huh. En més d'un mitjà, en més d'una entrevista, vostè ha dit que van ser René Verbier i Álvaro Palacios qui la van convèncer, sí, per fer aquesta bogeria. Que la va decidir tirar endavant una bogeria com aquesta?
Bueno, he venido aquí y me encantó y ellos dos estaban muy entusiasmados. Es que yo no había venido a España nunca. Y entonces, bueno, vine una tarde y 3 horas más tarde ya estaba hecho y había firmado y bueno, creo que ya pensábamos que iba a ser muy divertido hacer vino entre amigos y todo parecía, bueno, de estas cosas que se hacen cuando uno tiene 20 años y pico sin pensar mucho, que es mejor porque si no, si pensamos demasiado no hacemos nunca nada, ¿no? Y nos hemos tirado así, ya sin... con entusiasmo, más que todo. Sin dinero ni nada más, pero bastante entusiasmo.
¿S'esperaven tot el que ha vingut després?
Ah, sí. Más bien, no, yo no me acuerdo. Sí, estábamos ya bastante convencidos de que se podía hacer un vino muy bueno aquí en el Priorat, pero la verdad es que tampoco teníamos ambiciones de ser celebridades ni nada de todo esto. Era, bueno, vamos tirando, vamos a hacer un gran vino y va a ser muy bonito. No, el éxito que hemos tenido casi nos sorprendió. O, sin sorprendernos del todo, ha llegado muy rápido y muy fuerte y muchas veces ya hemos tenido la impresión de que íbamos corriendo detrás un poco.
A mí m'agradaria tornar una mica en aquells inicis, perquè ara, vostè parla de que no buscaven ser celebritats, però ho són. A mi m'agradaria que em parlés d'aquells primers anys, perquè ara pot semblar fàcil, però llavors també va ser fàcil o va ser
no, era
complicat?
Era molt difícil, molt difícil, perquè bueno, primero ya no teníamos nada de dinero y sobre todo los vinos de España en general no estaban conocidos afuera. Y hasta dentro de España, cuando íbamos a presentar el vino, vinos de Priorat, la gente fuera de Cataluña ni los querían probar. No se lo creían para nada. Y fue un... Bueno, hemos llegado en un momento clave, creo que cuando el consumidor estaba ya aceptando y se estaba haciendo más abierto, se gastaba también, había... Es cuando realmente la moda del vino empezó muy fuerte, cuando el consumidor general se hizo más sofisticado. Pero los primeros años era muy, 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 muy difícil. Es convencer a la gente de que cataran el vino, además no era barato. Entonces tenían esa imagen de vinos de España, de vinos baratitos que se vendían en supermercados, mayormente. Es que, bueno, aparte de Vega Sicilia, no había realmente ningún vino fuera de España a este nivel. La Rioja sí estaba muy conocida, había, y la gente apreciaba los vinos, pero ya está. Era lo único que estaba conocido fuera.
A part d'aquest coneixement d'aquest coneixement dels vins fora d'Espanya, uh-huh. Aquí què va ser més complicat? Treballar la terra o convèncer els pagesos de que aquell vi que havien fet tota la vida s'havia de plantejar d'una manera diferent?
No, es que realmente localmente yo creo que muchos nos han mirado al principio como locos perdidos, pero han dicho, bueno, ya, vamos a ver, tiramos adelante. Y hubo... Yo creo que no fue... Acá mismo ya no fue tan difícil. Era mucho más complicado fuera. Porque acá la gente estaba... Tenía mucho orgullo de su tierra. Y con razón, los que se habían quedado, bueno, la seguían trabajando, pero era muy triste porque no se podían ganar la vida. Y en general creo que hubo interés, curiosidad... Y realmente voluntad de probar algo nuevo. Uh-huh. Y que tampoco hemos reinventado la rueda. Es que,
no,
cuidado,
pero...
es que las viñas estaban aquí y había una tradición muy, muy, muy larga de viticultura. Entonces, bueno, sí, hemos hecho las cosas un poco diferentes, sobre todo en bodega. Pero al final, en la viña... No tanto, porque sí hemos plantado de manera diferente, era una manera de intentar racionalizar el trabajo, probar cosas nuevas, pero al final siempre lo hemos tenido súper claro que las viñas acá eran excepcionales.
Uh-huh. Als anys 89 apareix el primer clos de tots, crec, uh-huh, que si no
sí.
Tinc mal entès.
Sí.
¿Qué recuerda de aquel clos fet entre amics?
Bueno, era interesante porque lo hacíamos... Bueno, había muchas opiniones. Quizás más jefes que indios ahí. Y bueno, era... Pero era muy, muy, muy interesante porque era el primer vino que íbamos haciendo con estos métodos y esa forma de trabajar, y la verdad es que no lo teníamos muy claro cómo acercarse a esto. Era más que todo una prueba, a ver qué iba a salir de ahí. Uh-huh. Y bueno, nos gustó y ha ido bien, y la gente lo compró, lo hemos enchufado en algunos sitios, por ahí para allá, porque había poquísimo, ¿eh? Tampoco, no era una producción industrial ni para nada. Entonces, bueno, se enganchó la rueda de ahí. Mm-hmm. Y hemos visto que sí que se podía hacer algo bueno.
Després, els anys posteriors, ja cadascú ha anat més o menys a, sí, a la seva banda, a muntar les seves bodegues, en el seu cas, el Clos i Terrasses. Què va suposar el fet de dir, de deixar d'anar amb el grup i dir ara cadascú s'instal·la per la seva banda? Perquè igualment han sortit bons vins.
Sí, sí. No, era, bueno, esto era natural. Es que hemos ido, cuando hemos empezado a hacer más volumen, no había sitio para todos debajo de un solo techo. Y yo creo que esto era un desarrollo que de todas maneras tenía que ocurrir. Es que cada uno hemos ido por lado nuestro, hemos tenido que coger bodegas propias porque ya no teníamos, no podíamos quedar juntos. Y con, supongo, con un ideas diferentes, un poco diferentes, maneras de hacer las cosas que son muy difíciles de explicar. Al final, ¿qué hacemos en la bodega que es tan diferente uno a otro, no? Pero tenemos vinos que son distintos. Tanto no, ¿eh? Tampoco, porque ya los hemos probado bastante ya últimamente juntos. Uh-huh. Y al final hay una familia ahí, pero es la manera de acercarse al vino.
Uh-huh. Amb la celebració d'aquests 25 anys dels Closos, quan Dafne Gloria en mira enrere, ¿qué veu? Perquè han passat moltes coses.
Que el tiempo ha ido muy rápido, ¿eh? Y que nos falta muchísimo camino para hacer. Es que todavía tengo la impresión, estoy aprendiendo cada día y voy a seguir aprendiendo para siempre. Es cada añada es diferente, cada vendimia, y cuando ya se piensa que, bueno, ahora ya creo que lo he visto todo, no, patapam, pasa otra cosa y está bien, porque no hay nunca que creer que uno lo sabe todo.
Mm-hmm. Veient com ha canviat la comarca en aquests 25 anys que dèiem al començament, ¿se sent pionera?
No, porque la verdad es que los pioneros fueron los monjes de Escaladé, y nosotros nos hemos subido ahí al carro 10 siglos más tarde, pero bueno, el carro iba caminando, ¿no? Y entonces, pioneros, no, bueno, un poco de dar vida otra vez a la aldea, sí, pero es lo que decía antes, es que no hemos inventado nada, no podemos, yo no quiero pretender que lo hemos hecho todos nosotros. Sin esa tradición muy larga del priorat, no estaríamos aquí. Es que las cosas no suceden nunca, no salen del vacío, es imposible. Es porque había esa historia detrás y la hemos revivido y bueno, le hemos dado quizás un poco de aire fresco. Pero es un proceso muy, 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 muy largo y hemos intervenido en el proceso en algún momento, nada más.
Però una intervenció, no em negarà, important, perquè el que era el priorat fa 25 anys, sí, el que és ara, si agafem dades,
sí,
estem parlant d'una de les comarques, sí, més deprimides de Catalunya,
sí,
a una comarca que en cap cas se li pot dir, yeah, que està deprimida i que té algo molt important, com és que té un futur.
Sí. No, és veritat. És que creo que hemos llegado en el momento quizás más deprimido, de la historia del priorat, porque cuando se lee un poco de historia, durante, a lo largo de los siglos, acá siempre había mucha vida. Y la filoxera fue un desastre y, bueno, los eventos del principio del siglo XX, y esto fue, yo creo que quizás habrá sido el peor momento para el priorat. Y me alegra mucho porque ahora ya hay vida otra vez y mucha gente está, no solamente los que tenían viña, bueno, las familias que tenían viña, los hijos se habían ido todos y ahora ya están volviendo y pueden vivir de esto y ahí se está desarrollando mucha actividad alrededor del vino.
No puc acabar aquesta entrevista sense preguntar-li pel futur, com veu el futur del priorat.
Tenemos que hacer mejores vinos. Sí, es que no hay otra manera. No tenemos la única manera de... Siempre se dice, es verdad, que hacer vino en el Priorat es caro, es que la producción es ridícula, es una tierra muy, muy dura, muy difícil, el clima, todo acá es duro. Pero al final, yo siempre digo que no es la culpa del consumidor si hemos decidido venir a hacer vino en un sitio imposible. Es que hay muchísimos vinos muy buenos en el mundo y el consumidor los podría escoger. Entonces, nosotros la única manera que tenemos de tirar adelante es mantener la calidad y mejorarla, sobre todo. Para mí es un reto, es que cada año es un poco, supongo, como un deporte, ¿no? Es que cada año digo, voy a hacer, al año que viene voy a ser mejor, será mejor, voy a aplicarme más. Esto es lo importante, porque si no, no lo podemos mantener.
Doncs ja agraïm molt a Daphne Glorian, del celler Clos i Terrasses, una de les pioneres, encara que no vulgui, d'aquest ressorgir del Priorat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies a ti.
Reprenem el tast aquesta nova temporada i ho fem anant cap a Marroig. El passat diumenge, com us dèiem, el flash informatiu es va presentar al vinivell del celler cooperatiu, però avui al tast anem a un altre celler. Anem al celler d'Hortovins i ens acompanya Joan Asens. Bon
Hola,
dia, Joan.
Bon dia, bona hora.
Gràcies per acceptar la nostra invitació.
A vosaltres per invitar-nos.
I si et sembla, abans d'entrar en aquest Horto 2011... Ens pots fer 5 cèntims d'aquesta aventura que és Hortovins, que comença el 2008, sí. fa relativament poc.
Bé, doncs Horto som 4 viticultors del Marroig que quan ens toca a nosaltres agafar les vinyes i continuar l'explotació familiar perquè els nostres pares ja deixen de fer-ho, decidim tornar potser amb un origen quan eren els nostres avis els que feien els vins a les cases i el venien. El que passa que ara la manera de vendre és diferent, es ven el vi, s'embotella i es ven, i comencem aquesta nova aventura que no deixa de ser un renaixement, un retornar a l'origen, un retornar a fer el que fem tots aquí, bàsicament, que és fer vi.
Però un retorn, en el teu cas, que arriba després de passar per l'escola, després de passar pel celler, per ser l'enòleg d'Álvaro Palacios, un retorn ja amb un bagatge important.
Bueno, un retorn fent sempre vi, des de molt petit, sí, sí.
I a més, arreu on mires et trobes en el tema que a Hortovins vau apostar per la biodinàmica. No és l'únic cas a la de Montsant i jo quasi m'atreviria a dir que és una tendència que cada vegada s'està establint més. Què us va portar a altres a optar per l'opció de la biodinàmica?
Bueno, perquè és agricultura neta i pensem que en el futur els productes, el vi està encarat per aquesta, perquè els vins siguin ecològics, siguin el més net possible, si no, els vins, com amb tot, a l'agricultura hi ha una part que és agrícola i una part que és indústria agrícola. I el que predica la tradició ancestral i la tradició de segles de com cultivar la vinya ha de tornar aquí, que és l'agricultura neta, l'agricultura ecològica. Que així es pot fer vi pràcticament cada any. I avui, aquest any ha plogut i nosaltres hem tingut molt poca botritis. Doncs per què? Perquè quan cultives d'una altra manera, el producte és d'una altra manera també.
Doncs si et sembla, la primera pregunta que sempre fem en aquest tast és que ens presentis el vi i per què has portat aquest vi.
Bé, he portat, nosaltres ens diem Hortovins i he portat un vi que es diu Horto. Horto, el vi Horto és el vi insígnia del nostre celler, insígnia dintre de que ens obri les portes i és el que la gent ha de començar a tastar si ens vol conèixer, És un vi fet bàsicament en Carinyena. El Marroig és un poble de Carinyena, on domina la Carinyena, un 56% de Carinyena, després un 28-29% de Garnatxa i la resta és una mica d'Ull de Llebre i un 5% de Cabernet Sauvignon.
si et sembla...
L'he portat també perquè pel significat, no? Quan dèiem això de la renaixença, el retornar, orto, en llatí, si ve de la derivació llatina, orto és el moment en el qual un astre sobresurt pel firmament i és visible. És la sortida dels astres al firmament. I, per tant, per nosaltres era com la sortida de les nostres famílies una altra vegada al firmament enològic de la comarca. Orto també és un prefix que ve del grec, ortografia, grafia correcta, perfecta, bonica. Llavors, el nostre vi també volem que sigui això, que sigui, és un ressorgiment, una sorgida de l'astre vitícola que són les nostres famílies, o de la viticultura, que segurament es tornaran a amagar i tornaran a sortir, perquè això és constant i a tothom li passa i així ha de ser. I a la vegada també del grec ens agrada que siguem rectes i correctes, perquè nosaltres intentem fer les coses al que pensem que s'han de fer. Per això l'he portat. És un vi que és fàcil de trobar, no és excessivament car i que tothom el pot disfrutar, si vol. Val?
Doncs si et sembla, guia'ns... En aquest cas, per aquest Orto 2011, si et sembla, comencem per la fase visual. Què hi hem de veure o què hi podem veure?
Què hem de veure? Doncs que dominen les tonalacions vives. Sobretot hi ha uns blaus lligats amb vermells, que serien entre una mica liles, entre una mica el que es diu el cardenalici aquest, i color encara molt viu, de joventut. Una certa intensitat de color, amb profunditat, i sobretot aquestes tonalitats blaves és el que li donen les carinyenes, no? Que les carinyenes donen tonalitats més blaves i les garnatges tonalitats més roses. Aquí, com que domina la carinyena, domina el color de la carinyena. És un vi brillant, lluminós, si el remenem, doncs, fa una certa llàgrima, pensem que estem en 14 graus, i això seria la fase visual, Fase aromàtica. Doncs avui el vi està recent obert, són vins que necessiten mitja hora o una hora d'aireació.
Mitja hora o una hora?
I són vins que, ja dic, vins com a un concepte global de Montsant. Un vi que fa un any que està embotellat, comença a estar tancat, necessita aireació. A més, són vins que estan vius durant 2 o 3 o 4 dies, que l'aroma no desapareixerà, que es mantindrà donant informació... Aromàticament és això, fiquem el nas i si aspirem de manera lenta, primer surt una gran mineralitat, quan dic mineralitat, sensació de sutge, de carbó, quan cremes llenya amb un foc, doncs el carbó, l'estalzí que diem, la sutge, aquesta olor o de grafit, de punta de llapis...
M'estàs fent referència a conceptes molt, molt secs i jo, almenys al nas...
I al final, després, hi ha molta fruita.
Molt fresc, molt.
Però per això t'he dit, si aspires de manera primer molt lenta i augmentes l'aspiració de manera important, primer, els aromes estan també estratificats. Si aspires de manera forta ja et perdes a mi alguna capa aromàtica, però a copa parada i en sumant... lleugerament, primer li surt la mineralitat, el grafit, això, i després, immediatament després, li surt la fruita, la pruna, la lila, una sensació floral. I molta, també cítrics, també una mica de regalèssia, o sigui, és com un... bastant complex l'aroma. I en boca... El vi ara és com un suc de fruites. És fresc d'entrada, és com un suc de fruites. Mineral al final, també al final hi surt aquesta regalèssia negra, aquest grafit, aquest estalzí, aquesta mineralitat. Un vi amb volum, però a la vegada fresc, alegre, divertit. Bueno, aquestes serien unes petites lletres de com parlar del vi. El vi s'ha de tastar 2 o 3 vegades per anar bé, perquè la primera vegada, si tens les papil·les gustatives que fa estona que no veus aigua o has parlat, la primera vegada que t'entra a la boca és possible que sigui més agressiu, perquè pots tindre el paladar deshidratat. Per tant, t'arriba un producte que té tanins que t'acaba de fer sensacions d'astringència o de sequetat més importants, però quan te'l veus dos o tres vegades el pla està hidratat i és quan veritablement és més aproximat al gust del vi. És vi.
Ara que ja l'hem tastat, confesso, Joan, i també als oients, que a mi em feia molt respecte que vinguessis, perquè he estat en alguna de les teves cates, i és allò de que és un plaer tindre algú amb tant coneixement i que et parla en aquest nivell de detall, que els que no entenem tant, doncs ens quedem una mica... I m'ha faltat que no treguessis la qüestió meteorològica. Perquè quan el Joan Asens treu la llibreta,
sí.
Saps, et dirà quina temperatura va fer en aquell any, i a vegades sense llibreta. Jo t'he vist amb una copa, parlar del vidi, sí, perquè en aquell hi va haver aquelles temperatures, vam tindre aquella primavera, vam tindre...
Evidentment, el vi és 30% raïm, 30% anyada, 20% home, 20% servei. El servei, l'obrir, temperatura, bona copa, això és el 20% del vi. Jo porto un vi calent i no porto calent. Porto calent i porto una mala copa i el vi te'l carregues. Bueno, perdes el 20% en aquest mateix moment, per ficar com uns tants percents. Val? Cada cosa és important en el seu moment. I l'anyada ens parla molt, molt dels vins, evidentment. Val? Està clar.
I en aquest cas... 2000.
En aquest cas, bueno, aquí tenim, és un 2012 això, eh? És un 2012. En aquest cas tenim que el 2012, a més quan parles d'un vi, no només pots parlar d'una anyada, perquè després, per exemple, el 2012, això és perquè l'etiqueta se'ns va acabar, aquesta és una de 2011, però és un 2012, eh? Són unes ampolles que tenim així. Però, clar, el raïm de l'any vinent, del 2015, s'ha fet entre finals de juliol, agost, setembre del 2014. I s'ha fet en funció de l'estressada que estava a la vinya, que estan els ceps. Si un cep està molt cansat, el que farà és fer pocs raïms, perquè l'any vinent, si en fa molts, no els podrà portar a terme, no els podrà madurar bé. 2012... va ser un any bastant sec, al Marroig no va caure ni 300 litres d'aigua, va haver, perdó, 2011, tres onades de calor entre juliol i agost, i al setembre molta calor, i es va pensificar molt raïm. O sigui, el moment de fabricar el raïm del 2012, el 2011 les plantes aquí estaven estressades. A veure si un rega o si un va amb un altre ritme, no? En el cas d'Horto, que pràcticament no es rega, per tant, el 2011 el CEP va fabricar pot raïm pel 2012. Què va passar el 2012? El 2012 vam tindre un any sec, no molt plujós, i aquest poc raïm que va sortir, o menys raïm que va sortir, perquè, per exemple, en el cas de l'Horto, vam fer unes 15-16.000 ampolles, vam fer 12.000, vam fer un 33% menys de producció. Va haver poc raïm, com que l'any també va acompanyar amb poca pluja, aquest raïm es va desenvolupar de manera normal. També va haver, al final, calor, va haver una petites encarinyanes, no, però el 2011 es van deshidratar encarinyanes, que jo no ho he vist només que aquest any. En canvi, el 2012 només es va deshidratar la garnatxa puntualment, que és lo normal. Si durant el 2012 hagués plogut molt, 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 aquest poc raïm que hi havia hagués estat molt gran, molt gran, molt gran, i la concentració del raïm i la qualitat s'hagués vist perjudicada o alterada o fent un producte diferent. Per tant, amb el 2012 hem disfrutat de la poca quantitat de raïm, però el clima ens va ser propici, plovent poc, per tindre a la copa una anyada al·lucinant, que és fresca, amb certa concentració, amb acidesa... Per tant, generalment, una anyada no depèn només de l'any, sinó d'abans i tot. I aquí tenim, el priorat també va ser... És que, de fet, ara, últimament, les anyades han estat bastant concentrades i bastant bones, quasi totes. Enguany, doncs, en certs llocs ha hagut problemes de botritis, perquè va pedregar, perquè va ploure, però els llocs que s'han salvat és molt bona anyada. També fresca. Però això, els anys són així.
haurem d'estar pendents. No puc deixar de preguntar-te abans de tancar aquest tast. És, sempre hem preguntat als qui ens visiten el nivell d'exportació dels seus vins. Horto viatja fora?
Horto venem el 40% fora. Més o menys. Uh-huh. Viatgem una mica. Tampoc som un celler molt petit, penseu que fem 50.000 quilos de raïm, que són, no arriba a 40.000 ampolles, menys, o sigui, són 30 i pico mil, 30...
Mm-hmm. Poques ampolles, però que tenen, obtenen molt bones puntuacions, tant si agafem la guia de vins de Catalunya d'enguany...
La de l'any passat,
la de l'any passat, sí. Perquè l'enguany no, s'està a punt, crec que és la setmana vinent, la presenten tant la Guia de Vins de Catalunya 2014 com la Guia Pinyin del 2014, o dona molt bones puntuacions a Horto. Quin és el secret?
Bueno, el secret és fer vi amb molta passió i ja està, i potser fer-lo al gust del crític, que no és això. Jo penso que un bon vi és aquell que ens parla del poble on s'ha fet aquest raïm. Ja et dic poble perquè, clar, no és el mateix Marroig que Cornudella. I, per tant, un vi de Cornudella pot ser totalment diferent que el del Marroig. I el del Marroig no s'ha d'aproximar a Cornudella, perquè si es fiquen de moda els vins de Cornudella, bueno, doncs les modes són passatgeres. I en realitat, la pulcritud, la veritat, és per sempre. No cal enganyar ningú i cal ser honest i d'ell intents estar content del lloc on ets. Mm-hmm. Aquesta és la nostra manera de fer.
Doncs amb aquesta manera de fer tanquem aquest tast de Pumulla, aquest primer tast de la temporada. Jonas, moltíssimes gràcies per haver-nos portat aquest Horto Vins 2000, aquest Horto 2012 i per haver-nos explicat també quines característiques té i com va anar la seva elaboració al cep. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
En l'espai de Rius i Rius, avui us expliquem que ja s'ha aprovat la primera tanda d'aprovacions d'ajuts, amb un 40% de fons perdut, a través de les inversions en indústries vinícoles del període 2014-2018, a l'empara del Reial Decret 548/2013. Durant el període 2014-2018 es poden formular en qualsevol moment peticions inicials d'aquesta subvenció en base a una petita memòria amb descripció, detall i pressupostos de les inversions a realitzar. Els departaments d'Agricultura faran la visita de comprovació per aixecar-ne acta i a partir d'aquesta acta ja es poden iniciar les inversions. Aquesta situació es regularitzarà en els moments en què cada comunitat autònoma publiqui la corresponent convocatòria anual. El període màxim de presentació d'expedients de sol·licituds queda fixat en el 31 de gener de cada any. Per això, aquest 2014, la sol·licitud ja es va acabar. I us ho expliquem de cara a l'any vinent, ja que, reiterem, les sol·licituds s'han de presentar abans del 31 del primer mes de l'any. Rius i Rius, amb el seu experimentat equip d'enginyeria vitivinícola i de gestió, continua presentant un dels millors balanços del sector i, per tant, tant pel que fa al número d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides, amb un 100% en aquesta convocatòria relativa, repetim, al 2014. Per més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb Rius i Rius Assessors, consultoria vitivinícola integral, al telèfon 902 89 80 98 902 89 80 98.
Tothom sap que hi ha molts llibres i tractats sobre viticultura i enologia. També el món de la literatura ha trobat la inspiració en vins, enòlegs i vinyes. Fa anys que això passa. Tot i que allò que pugui sobtar-nos més és que fins i tot el còmic manga hagi convertit el vi en un fenomen de masses en països com Corea o el Japó. I encara més, que un d'aquests còmics manga d'èxit tingui el Priorat com a escenari. M'explico. El cas és que ja és a la venda, en coreà i japonès, això sí, una aventura manga que té els vins de les denominacions Priorat i Montsant com a protagonistes i que és l'obra del prestigiós autor de manga Tadashi Yagi i del dibuixant Shu Okimoto. Els seus còmics sobre mi i manga, que fins ara no s'han publicat ni en català ni en castellà, però sí en francès i en anglès, es titulen Les Guts de Die en la traducció francesa i tenen una legió de seguidors joves en els països asiàtics. L'obra es tracta d'un manga que ja consta d'una trentena de volums i que en principi narra les aventures d'un jove que a poc descobreix el món del vi i de la vinya. És aquest 2014 que la història ha arribat a la comarca del Priorat, on els autors van estar fa un parell d'anys i on van visitar alguns cellers, municipis i allotjaments rurals. En les vinyetes del còmic hi apareixen pobles de la comarca, cellers i ampolles de vins coneguts com ara Trossos del Priorat, Venus o Les Manyes. Tot plegat és una bona notícia i una gran promoció, si es té en compte que un dels vins francesos descrits en una de les entregues anteriors del còmic va vendre unes 20.000 ampolles en un sol dia al Japó. Acció, aventura, intriga i sensualitat, una manera lúdica i eficaç d'apropar els joves al món del vi, amb més d'un milió de còpies venudes a Corea del Sud, que han encoratjat els lectors asiàtics a visitar vinateries amb el manga davall del braç. És a dir, si d'aran endavant comencen a veure japonesos i coreans a tort i a dret pels pobles del Priorat, pensin que potser és obra del manga.
Toneren Sants, com és habitual, posa punt i final a aquest Rius de Vida avui i tornarem d'aquí 15 dies. Recordin que poden tornar a escoltar aquest programa demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8. Nosaltres, com us dèiem, hi tornarem d'aquí 15 dies amb més tastos, amb un nou protagonista dels Closos i amb més informació del sector vitivinícola. Fins llavors, adeu!